Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Ja hi som, un migdia més aquí al Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio Fini Lleó. Què tal? Bon dia!
Molt bon dia!
Dimarts 3 de maig, un mes de maig... entre moltes coses que com sempre van passant al dia a dia de la nostra població de l'Ametlla de Mar. Arribem a la edició número 73 del Sempre amb tu, ja aproximant-nos cap al 100, eh? Això ja el camí va cap allà, eh?
10 de juny, que ho he comptat.
10 de juny, bueno, ho tenim al calendari marcat. Com sempre...
En divendres.
En divendres. Temps per les notícies que obri avui el nostre programa. Precisament ahir ho comentàvem al temps de l'entrevista. S'obren ja les prescripcions a la llar d'infants Serinola, un tràmit molt important, sobretot perquè el seu centre municipal, depenent de l'Ajuntament, es vol focalitzar moltíssim la importància en l'organització, en la gestió d'aquest centre i que realment doncs, estigui optimitzat els recursos i que no hi hagi problemes al llarg del curs de gent que no s'ha apuntat abans i tot plegat, doncs important fer aquesta preinscripció.
I molt contents també la nostra joventut, perquè si fa uns dies parlàvem del premi que guanyava la...
Gessamí Caramés de Barista. Gessamí.
Ara és la Mireia de Gràcia, que ha guanyat un concurs de DJ a Eivissa, no?
A Eivissa, hem d'anar cap a les Illes Balears per conèixer aquest premi que ha guanyat la DJ Calera, Mireia DG, que va guanyar l'Ovin DJ Contest i que va punxar dissabte a la nit a una discoteca de molt de renom com és Space Eivissa. Per tant, doncs, també és important. Hi ha concursos aquí a casa nostra, això també és interessant, però clar, sortir ja de Catalunya, del territori, i marxar doncs, cap a Eivissa és molt important. Deixem de banda temps les notícies, que tot seguit arribaran, per parlar de seguretat ciutadana. Ho farem amb Francesc Uraneta i avui parlarem dels furs.
Què són els furs? Que són els robatoris.
No.
No és el mateix?
No.
Veus, m'ho volies enganxar.
Ah, ja t'he enganxat.
Jo és que furs... això de fur, he de confessar, no ho he dit mai. Dis-m'ho en Calero. Com ho diries? Doncs perquè si no és un robatori...
S'ha de dir fur, perquè no és el mateix que un robatori. Tot seguit ho descobrirem amb Francesc Uraneta, el sotsinspector de la policia local. Temps per l'entrevista aquest dimarts, parlant de l'aturada biològica de la veda que ha arrencat al sector de l'arrossegament, que va començar precisament dilluns. Farem balanç de la temporada i del que ha suposat aquest any amb el patró major de la confraria, Miquel Brull. I tancarem programa també amb temes de la mar. En aquest cas parlarem de la Posidònia, el nostre espai del naturalment i les seues propietats. Comencem ja l'edició número 73 del Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
L'actualitat a l'Ametlla de Mar en aquest dimarts 3 de maig de 2016. Obertes les preinscripcions a la llar d'infants Serinola.
Des del centre remarquen la importància d'aquest tràmit per poder planificar el correcte funcionament d'aquest centre d'educació infantil. Mireia DG guanya l'Ovin DJ Contest a Eivissa.
La DJ Calera i 6 DJs més van competir el passat cap de setmana per poder punxar a Space Eivissa, una de les discoteques més importants de l'illa. Les penyes taurines de l'Ebre anuncien mesures contra els atacs indiscriminats dels animalistes a la festa amb bous.
L'agrupació de comissions condemna les agressions de Mas de Barberans i demanen als representants polítics eines legals per evitar les situacions conflictives. Gairebé 300 persones es mobilitzen en posta contra l'abandonament i el maltractament als gossos.
L'Associació Engrescats de les Terres de l'Ebre, convocant de la protesta, demana més eficàcia i contundència a l'hora de fer complir les normatives. Ascó 2 inicia una nova recàrrega de combustible nuclear.
Un miler de treballadors s'afegeixen a la plantilla de la central per dur a terme les tasques previstes. Tortosa acull les primeres jornades d'arqueologia de les Terres de l'Ebre.
Seran els dies 6 i 7 de maig. El programa presenta 44 comunicacions distribuïdes en diferents blocs. Titulars que repassem tot seguit a les notícies de la Cala Ràdio. Aquest dilluns va començar el termini de preinscripció per al pròxim curs escolar 2016-2017 de la Llar d'Infants Xerinola. Fins al 12 de maig està obert aquest període on els pares i mares que vulguin que el seu nen o nena sigui admès a la llar pot inscriure'l. Aquest tràmit és molt important per poder organitzar el funcionament i els recursos humans del centre al llarg de tot l'any. Això ho destaca la directora de la Llar d'Infants Xerinola, Cristina Montull.
A totes aquelles famílies que tinguin la intenció de portar els seus fills, que creiem que és de veritat molt, molt bo per ells, per la seva educació, per la seva evolució, per la seva sociabilització, no és que ho digui jo, és que crec que és una realitat, és molt bo per als infants assistir a la llar d'infants, i estem aquí per a fer una crida que totes les famílies que vulguin o tinguin la intenció que ho facin quan pertoca, perquè ens facilita al centre l'organització futura de les aules i del sistema de treball. Llavors, per això volem que després l'accés a la llar d'infants és des de... Vull dir, no tanquem l'accés fins a l'abril. Si ara hi ha una família que, per exemple, volen fer la prescripció ara, però és que no volen que el seu infant entri fins a l'octubre, fins al novembre, fins al desembre, fins al gener, així successivament fins a l'abril, poden fer-ho. Però necessitem una previsió i necessitaríem, ens agradaria que fos ara, quan pertoca, fer les prescripcions per poder nosaltres organitzar-nos després correctament.
Per fer la preinscripció cal que els interessats presentin la documentació reglamentària que s'ofereix des del centre. L'horari d'informació i de recollida de les sol·licituds i documentació és de les 9 del matí fins a la 1 del migdia durant tots els dies, de dilluns a divendres. Tanmateix, des de la regidoria d'ensenyament es vol donar importància a la preinscripció escolar perquè, tal com apuntava Montull, es puguin optimitzar el funcionament de la llar. De fet, des de la posada en marxa dels nous preus públics i la nova organització el passat mes de gener, la valoració global de pares i mares, educadores i ajuntament és molt positiva, segons el regidor d'ensenyament, Joan Manel Tello. El regidor, però, assegura que és un nou model flexible i que s'anirà adaptant a les demandes dels usuaris. Joan Manel Tello és el regidor d'ensenyament de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Això no és una cosa tancada, l'estem creant, està viva, este model està viu, l'estem creant, no és definitiu, ens hem d'adaptar també a les necessitats dels pares, en aquest cas, i dels crios, i ho estem fent d'una forma natural, els pares ho estan entenent. Nosaltres som superflexibles a l'hora de fer les coses, però clar, necessitem una estructura bàsica des d'on partir, i a partir d'aquí el que estem fent és anirem consolidant. Ho he dit altres vegades, però m'agrada repetir-ho perquè al final és la realitat, no? Quan veus altres llars com funcionen i veus que la teua no funciona igual, o el sistema, diguéssim, la filosofia, si vols dir-li així, de la llar, no és la mateixa, si la teua funciona molt bé, doncs anem ben encaminats, però si la teua no funciona bé... Aviam, és un centre d'educació, ¿vale? La llar d'infants no és una guarderia, ja sé que tots molts hi diem a la guarderia, hem de ser una miqueta conscient tots que el primer centre on van els nostres fills, el primer centre d'educació on van, on se posa la llavor del que vindrà després, és la llar d'infants, i això ens ha de quedar clar des del minut 1, i ha d'anar organitzat com el que és, flexibilitat en moltes coses, evidentment, però hem d'estar com el que és. És un centre d'educació.
El nombre màxim de places que ofereix la Llar d'Infants Xerinola és de 160. Actualment estan utilitzant al centre una 80ena de nens i nenes. Seguim amb l'actualitat local. La DJ Calera Mireia DJ ha guanyat el Loving DJ Contest a Eivissa en el marc del concurs organitzats pels promotors de la 5ª edició del festival Loving Eivissa, que va tenir lloc el passat cap de setmana en aquesta illa balear. El premi que es disputaven la jove Mireia de Gràcia i 6 participants més era tenir la possibilitat de punxar una sessió a la reconeguda discoteca Space Eivissa. La qualitat dels sets dels aspirants va posar en dificultats els organitzadors. En la decisió final, el jurat va decidir donar un empat a dos DJs, a Mireia DG i també a Del Busto. Amb dos van compartir cabina dissabte la nit, com dèiem, a la discoteca Space Eivissa. Per participar al concurs calia que el DJ fos exalumne de l'Acadèmia Plàstic. En el cas de la DJ Calera, va participar en un curs ara fa uns mesos a Barcelona, i això li va permetre entrar a participar en aquest concurs eivissenc.
Les notícies de la Cala Ràdio.
L'actualitat del territori, sens dubte, marcada per una notícia que ja explicàvem ahir, aquesta actuació que va passar a Mas de Barberans en la festa amb bous. Doncs bé, les penyes taurines de les Terres de l'Ebre ja han anunciat mesures contra els atacs indiscriminats dels animalistes a la festa amb bous de Mas de Barberans.
L'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre va anunciar a través d'un comunicat ahir dimarts que es prendran les mesures legals necessàries perquè no queden impunes tots els actes indiscriminats cap a la festa dels bous. Els danys a la intimitat de les persones, les denúncies falses interposades i els insults greus cap a la gent del territori. L'organització ha condemnat les agressions que van patir dues activistes d'Ànima Naturalis al Mas de Barberans i tot tipus de violència, tant per part dels protaurins com dels antitaurins. L'agrupació de Penyes de l'Ebre ha demanat la implicació dels representants polítics del territori i l'ús de les seves eines legals que evitin aquestes situacions conflictives que s'han repetit en els primers actes taurins de la temporada. Per a l'agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre, la implicació dels alcaldes i els representants polítics del territori ha de ser la clau per guanyar legalment la lluita en defensa de la festa, la cultura i la tradició dels correbous sense necessitat de recórrer a la violència. L'organisme fa una crida a la unitat del territori per defensar la festa amb bous i ha exigit poder continuar amb unes festes completament legals sense sentir-se constantment agredits pel sector animalista. I canviem de tema perquè gairebé 300 persones es van concentrar ahir a la plaça del Mercat d'Amposta per dir prou a l'abandonament i el maltractament dels animals i els gossos en particular.
Una protesta convocada per engrescats a les Terres de l'Ebre i que ha rebut el suport de nombroses entitats i protectores de gossos ebrenques i que ha arribat després de que en els últims dies aquesta associació hagi hagut d'atendre a dos gossos abandonats amb signes evidents de maltractaments i hagin recollit una trentena de cadells llançats a la brossa. Engrescats ha demanat lleis més eficaces i que es facin complir per aturar una situació que expliquen s'agreuja. A l'associació diuen estan desbordats de gossos maltractats i que són abandonats. I tindre un gos no és obligatori i qui el té n'és responsable de la seva cura, explica la portaveu d'Engrescats, Núria Espanya. L'associació i també l'Ajuntament han postit han demanat als propietaris que posin xips i esterilitzin els gossos com a mesura per poder-los identificar i també evitar reproduccions no desitjades. L'Ajuntament d'Amposta, que s'ha sumat a la mobilització, ha anunciat canvis per endurir les ordenances i l'elaboració en uns mesos d'un cens d'ADN per certificar als propietaris dels animals els responsables de complir aquesta normativa. La unitat 2 de la central nuclear d'Ascó es va desconnectar dissabte a la matinada de la xarxa elèctrica per iniciar els treballs corresponents a la 23a recàrrega de combustible de la central, que tindrà una durada prevista de 38 dies. Durant la parada, a més de la substitució de 64 de 157 elements combustibles que integren el nucli del reactor, destaca la realització de treballs orientats a l'operació segura i a llarg termini de la central. Una vegada finalitzats els treballs previstos, la planta iniciarà un nou cicle d'operació de 18 mesos. En aquesta 23a recàrrega estan planificades 11.700 ordres de treball, un 80% de les quals corresponen a tasques de manteniment preventiu i inspeccions, un 10% a treballs correctius i el 10% restant a modificacions del disseny de la central. Per dur a terme tots els treballs previstos, les empreses de serveis que treballen a la parada porten un miler de professionals de diferents perfils i especialitats, molts d'ells de la mateixa província de Tarragona. Al llarg d'aquesta nova recàrrega es faran treballs significatius com la inspecció dels generadors de vapor per mitjà de corrents induïts, la substitució de dos motors del generador dièsel A, el canvi del sistema del control digital del reactor i la revisió de l'alternador principal, a més de la implementació de les últimes modificacions de disseny relacionades amb el projecte Reforç de la Seguretat, derivat de les mesures adoptades després de l'accident de Fukushima al Japó. I tanquem avui l'informatiu amb una plana cultural i arqueològica, perquè el 6 i 7 de maig tindran lloc les primeres jornades d'arqueologia a les Terres de l'Ebre al Palau Oliver de Botella de Tortosa.
Aquesta iniciativa dels serveis territorials del Departament de Cultura a les Terres de l'Ebre i del Servei d'Arqueologia i Paleontologia compta amb el suport científic i està organitzada conjuntament amb Museu de les Terres de l'Ebre i la Universitat Rovira i Virgili, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa, la Diputació de Tarragona i l'Institut de Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, el Departament del Territori i Sostenibilitat. El programa presenta 44 comunicacions distribuïdes en diferents blocs que es desenvoluparan per àmbits cronològics des de la prehistòria fins a l'època recent. En el primer bloc s'han volgut destacar els treballs de recerca, conservació, gestió i difusió efectuats als conjunts de pintura rupestre, especialment al conjunt de les ermites d'Ulldecona. En el segon, s'ha volgut incidir en les actuacions de rehabilitació i socialització del patrimoni arqueològic. Per aquest motiu, part de les comunicacions es dediquen a la tasca dels museus i als treballs de museïtzació de jaciments com Sant Miquel de Vinebre i la Gesera de Caceres. Finalment, es col·laborarà amb una visita guiada al jaciment de la Sud de Tivenys. Aquestes jornades d'arqueologia són un bon pretext per posar valor a la tasca realitzada pels investigadors i professionals de l'arqueologia, les institucions i les entitats de les Terres de l'Ebre. La inauguració d'aquestes primeres jornades tindrà lloc el divendres 6 de maig a la seu dels Serveis Territorials de Cultura.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat. Us ofereix el temps.
Anem ja cap a la previsió meteorològica per aquest dimarts. Avui ho fem amb una altra companya, amb l'Ester Batalla, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Ester, què tal? Bon dia.
Bon dia. Jornada avui marcada en conjunt pel cel serè. S'espera que continuï d'aquesta manera al llarg de tot el dia i a més parlarem d'una situació acompanyada de temperatura que avui puja, ja ha pujat la temperatura a primera hora del matí i s'espera que encara ho faci més la màxima, especialment a punts de l'interior, mentre que al litoral ja quedaran més aturades aquestes màximes de la jornada a causa de la marinada que entrarà al centre del dia i a més s'espera que el flux de vent de xaloc sobretot, doncs es mantingui al vespre i això afavorirà que hi hagi intervals de núvols baixos, sobretot cap a la final del dia a la façana litoral. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia, Ester, i moltes gràcies. Ara mateix, a l'Ametlla de Mar, tenim una temperatura de 21,7 graus centígrads. Per tant, hem pujat respecte ja al llindar dels 20 graus centígrads. Solet, que ara mateix hi ha a l'Ametlla de Mar i tenim una humitat relativa del 32%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat en aquest dimarts 3 de maig de 2016 a la Cala Ràdio. L'actualitat continua actualitzada cada hora als butlletins informatius horaris i també a ametllamar.cat/lacalaRTV. Actualitat repassada ja i anem ja cap a la nostra primera secció d'avui dimarts. Fini, abans t'he enganxat, eh?
Clar, és que jo fur, és una paraula que no l'utilitzo, és un robatori, no?
Però no és un robatori, no. ara entendrem per què. Perquè no és el mateix un robatori que un fur, perquè el fur, per entendre'ns, i ara ens ho explicarà bé Francesc Uraneta, eh? A veure si jo m'he preparat bé també la secció. Un fur seria allò que passa per un descuit, allò que passa sense que nosaltres siguéssim conscients, o bé per un descuit propi.
A veure, un fur seria que em deixo el cotxe obert i
te trauen alguna cosa
de dins.
I et prenen el bolso.
Això seria un fur.
Això seria un fur, o per exemple anar pel carrer que et prenguin la cartera sense tu donar-se'n compte. Robatori seria si t'amenacen, si fan alguna acció amb força o amb intimidació. Serien dos coses diferents.
I cada complicat, cosa... que complicat.
Bé, sí, però entenem que després això penalment doncs,
no,
les
és,
coses...
no és igual.
Per tant, anem a parlar avui de furs. I escoltem bé, parem compte, no només pels qui a nivell personal, també a nivell comercial, perquè també moltes botigues poden dir a mi m'han robat. Potser han furtat. Robar seria, per exemple, obrir la porta de la botiga quan està tancada i entrar allà a prendre el material, forçar la porta, i furs seria estar oberts que et prenguin alguna cosa de l'establiment. Escolteu bé, pareu l'orella i escolteu què és el que ens explica Francesc Cironeta, sotsinspector de la policia local, sobre els furs. És dimarts, per tant, és temps del temps de seguretat ciutadana avui que volem dedicar a parlar sobre els furs. I coneixem ben bé què és això, eh? La paraula de furs i el contingut que engloba tot plegat. Ho fem, com sempre, amb el sotsinspector de la policia local, Francesc Uraneta. Francesc, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Parlem avui de furs, i això és una paraula d'aquella que està a l'argot del vocabulari ciutadà, però que moltes vegades hem de saber diferenciar entre el que és un robatori i el que és un fur.
Bé, a veure, això no és fàcil, perquè hem estat acostumats tota la vida a parlar de robatoris. M'han robat, no diem m'han furtat, el que diem és m'han robat. El dret penal espanyol fa una diferència bàsica entre el que és un furt i un robatori quan ens diu que perquè una actitud il·legítima feta per una o diverses persones se pugui considerar un robatori és que en aquesta acció, per poder emportar-se un bé que no és de la teva propietat, has fet servir o bé la força, o bé la violència, o bé la intimidació. D'acord? La força es fa servir, doncs, contra les coses, contra una finestra, contra una porta, contra un vehicle. Tot allò que violenti i violi una cosa serà emprar la força. La violència i la intimidació, doncs, es fa contra les persones. Ens poden robar la cartera perquè han fet servir la violència, ens poden robar una cartera perquè han fet servir la intimidació. Per tant, el no ús d'aquestes actituds ens comportarà que, per tant, sigui un fur. Exemple, m'han robat la cartera de dins del bolso i no m'he donat compte.
Ara parlarem de la... Exacte, no? És a dir, això seria un fur.
Això seria un fur. A mi no han fet servir ni la violència, ni la intimidació, ni la força. O sigui, no m'han agafat el bolso i m'han fet una estrabada, pues, no és un robatori, per tant, no m'han utilitzat ni la força, ni la intimidació, ni la violència, és a dir, ha sigut el descuido, entre cometes, no? I per tant, el dret penal distingirà en això que no serà un robatori, sinó que serà un fur.
Ara,
pot ser complex, sí. Però jo he de dir el que...
Entenem un cop entrem en molts de detalls, aquí sí que ja entenc que hi haurà molta diferència entre una cosa i l'altra, lògicament, però a nivell general ho hem entès molt bé. No és el mateix que el bolso, doncs, te l'estirin i te'l vulguin prendre, que per un descuit, doncs, et posin la mà dins i et treguin alguna de les coses que tinguis dins del bolso.
Aquesta seria, diguem-ne, la figura més visible, no? És a dir, imaginem-se això. Imaginar-se això significa imaginar-nos un robatori o imaginar-nos un furt.
I ara vaig a fer la pregunta, un furt és un petit robatori o no?
No, un furt és un furt, un robatori és un robatori. Per tant
són dos conceptes totalment diferents.
Malgrat que ho coneixem tot, avui en dia tothom roba, roben els polítics, roben els lladres, no tothom roba, no. Hi ha delictes de tot tipus i tots els tipus de delictes tenen el seu nom i també el seu cognom. Per tant, si el que tu avui ens vols és dedicar al tema dels furs, i fins ara fa poc, fins i tot després, el fur podia ser una falta o un delicte. Cuidado, que això encara se complicava més. Un fur que comportava que el valor de les coses que s'emportaven de casa meva o de la meva bolsa o del meu cotxe passava d'un import X, podia ser un delicte. Si aquest import no hi arribava, seria una falta. Amb la modificació del Codi Penal, que s'ha fet ara fa uns mesos, les faltes han desaparegut de la nostra legislació.
Per tant, furtar ja és un delicte, lògicament, per la persona que furta. Anem a posar casos concrets, anem a fer un exemple. Si hem de pensar en furs, les dues coses que a mi se'm passen més al cap són, per exemple, el telèfon mòbil, el portem a la butxaca, visible, anem pel carrer, sense donar-nos compte on està el meu telèfon mòbil, ja ha desaparegut. Això és un fur, entenem? Pot ser que t'hagi caigut pel carrer, però també pot ser que te l'hagin pres.
Depèn.
En aquest sentit. Passa això, què hem de fer?
Primer, depèn. Depèn que ens aparegui un senyor i ens ensenyi una navalla i ens digui dongui'm el mòbil o dongui'm tot el que vostè porta al damunt. Per tant, com estarà fent servir la intimidació no serà un fur, sinó que serà un robatori, val? I en el cas de que ningú ens obligui, entre cometes, a entregar el que portem al damunt, seria un fur. Que la diferència és, jo vaig pel carrer amb el meu bolso, em fiquen la mà dins, jo no me'n dono compte, em prenen la cartera i el mòbil, vale? I al cap d'una estona me'n dono compte de que no hi és. Furt. A la persona que m'amenaça i em diu, dona'm el que portis al bolso, robatori. Veiem la diferència?
Correcte.
Amb els dos casos, de seguida, trucar a la policia, sempre. No esperar a que hagin passat 5 minuts, 10 minuts, un quart d'hora, o fins i tot no esperar anar a les comissaries, sigui de Mosso o sigui de policia local. Trucar al 112, que és el número que tots tenim en memòria, i explicar que o bé ens han furtat o bé ens han robat. Aquesta és sempre la primera reacció que ha de tenir un ciutadà, i és això el que els hauríem d'ensenyar als nostres fills. A més, ho dic perquè avui en dia els nostres fills ja de seguida porten mòbil al damunt, doncs el 112 hauria de ser un número que tinguéssim tots.
I mòbils de valor, que no són tampoc mòbils baratets, també porten mòbils importants. El mòbil, entenc, després també, entenc aquí el segon pas més administratiu i personal, doncs, de trucar a la companyia, d'intentar doncs, bloquejar aquell telèfon mòbil, bueno, aquelles altres qüestions que es fan habitualment en aquest sentit. Entenem que en un fur o en una cartera passa el mateix, passa que es pot robar, passa que es pot furtar. En el cas de la cartera, clar, normalment el telèfon mòbil és un objecte, té una sèrie de codis que truquem a la companyia, que intentem bloquejar-ho, però en el cas de la cartera, clar, portem a vegades targetes de crèdit, portem documents personals. Aquí la cosa, entenc que també s'hauria de presentar una denúncia, tot i un fur, a la policia local.
Sí, bàsicament perquè les targetes de crèdit, quasi totes o totes, diria jo, avui en dia tenen una assegurança per mal ús, però aquesta assegurança s'ha de obligatòriament comporta que en el moment determinat de que nosaltres les targetes ja no estan en el nostre poder, la companyia les ha de bloquejar, d'acord? I per tant, per bloquejar-les ha de tenir una comunicació directa amb nosaltres. De fet, això, jo per la meva experiència, tothom ho té claríssim, i sempre quan venen a la comissaria, el primer que han fet és trucar a la companyia per anul·lar, bloquejar les targetes de crèdit. Després hi haurà, lògicament, quasi tothom porta la seva documentació. Nosaltres el que recomanem amb el tema aquest, si em permets un minut, és de que, malgrat la denúncia s'ha de fer immediatament, la renovació dels carnets, sigui el de conduir, sigui el DNI, no cal fer-ho de seguida. Mentre portem la denúncia a la butxaca podem estar uns quants dies a l'espera de que aquests documents puguin aparèixer.
Perquè moltes vegades en una cartera desapareix la cartera, prenen els diners,
sí,
i retorna després la cartera moltes vegades.
I sí, això comporta evitar-nos una sèrie de tràmits farragosos, com és la demanar hora, demanar cita per la renovació tant del DNI com del carnet de conduir. Un temps prudencial seria una setmaneta. Una setmana de temps és bo. A partir d'aquesta setmana, si no apareix, sí que des d'aleshores hem de fer els tràmits que corresponen.
I recordeu que avui estem parlant sobre furs, i per tant vol dir que la cartera l'han robat per un descuit nostre, o per no haver estat pendents, diguem-ne, d'aquesta manera. No estem parlant de robatori, que sí que hi ha hagut aquesta acció intencionada d'una altra persona per prendre's la cartera.
Home, no, descuit nostre, no, pensa que hi ha veritables, com t'ho diria jo, artistes, del fur, persones que...
famosos carteristes.
Sí, molt bé, molt bé, dels metros, dels mercats, vale? S'ha de tenir molta cura quan estàs en qualsevol lloc en què hi hagi una acumulació de gent, en aquesta acumulació de gent que ens toquem els uns als altres, els mercadillos, el mercat, potser a l'estiu el nostre d'aquí del camp del pavelló, és perillós per la quantitat de gent que hi ha, i de fet hem detectat algunes persones que han vingut a fer l'agost, també entre cometes, diuen venir a fer l'agost, i efectivament aconsegueixen el seu objectiu, que és furtar més d'una i més de dues carteres. Però hem d'anar amb especial cuidado en altres tipus de mercats com aquest, però més grans, Reus, Tarragona, Tortosa, allí on hi hagi una acumulació de gent important, allí on hi ha contacte, allí s'ha de tenir molta cura perquè els professionals d'aquesta tècnica, la tècnica delictiva, que és el fur, és on en treuen màxima diguem-ne, màxim resultats. I ara, si em permets, també vull explicar-te que s'ha posat de moda una tipologia de fur molt curiosa amb les noves targetes de crèdit, aquestes que no són necessàries posar el teu PIN fins a un import mínim, que em sembla que, depenent dels bancs, pot ser 20 o 40 euros. Uh-huh. Aleshores, hi han professionals d'aquest tipus, diguem-ne, d'estafa o de fur, jo diria més aviat que és un fur, que en grans acumulacions de gent porten un TPV, un detector d'aquestes targetes, te les passen a prop de la cartera, és a dir, a l'altura d'on portem generalment els homes la cartera o la billetera, que és a la butxaca del darrere del pantaló, o als bolsos les senyores, i si el detecta, hi ha un input dintre de lo que és el TPV i et carreguen aquests 20 euros perquè, clar, no has de posar el teu PIN. És la venda ràpida que es coneix i, per tant, jo recomanaria a tothom, a mi el primer, perquè encara no ho he fet, anar a les entitats bancàries i treure aquest límit sense PIN, perquè això no pugui passar. Entesos?
Està molt bé no haver de posar la targeta, però
tens aquest perill,
doncs, que qualsevol persona, a més, inclús amb un telèfon mòbil, em sembla, amb aquestes tecnologies, si es permet. Hem parlat de nivell personal, m'agradaria parlar a nivell de comerç, també ens escolten molts comerciants aquí al nostre programa. Voldria parlar sobre els furs a comerços, que potser també és un tema interessant i que segur que podrem parlar-ne algun dia molt en detall, però què s'entén per fur a un comerç? Per exemple, que el comerciant està tenint una altra persona i, per exemple, doncs, unes ulleres de sol o algun petit objecte, doncs, desapareix de la botiga. En aquest cas, què ha de fer l'empresari, el comerciant, per denunciar-ho i per fer coneixedors d'aquesta situació?
Doncs continua fent el que fan fins ara, que és, de nou, avisar de seguida a la policia si tenen alguna sospita, intentar recordar al màxim les característiques dels individus o de l'individu que ha entrat a la seva botiga i que pugui ser sospitós, qualsevol dada de la manera de parlar, dels seus rasgs físics, és a dir, la cara, els cabells, la veu, l'altura, com van vestits, etc., i comunicar-ho de seguida o bé a la nostra comissaria o bé a la dels Mossos d'Esquadra per intentar enxampar aquesta persona, perquè si li podem trobar al damunt allò que ha furtat, doncs, lògicament, primer ho recuperarà, segon, doncs, s'haurà de respondre davant de la justícia.
Hem parlat de que ara els furs tots són delictes, i amb això acabarem aquesta secció. Tots són delictes, però hi ha una diferència entre lleus i greus.
Sí, els que estem dins del món de la seguretat, de la policia, del dret, ens van ensenyar fa molts anys que hi havia els delictes i les faltes. Amb la modificació del Codi Penal de l'any passat, les faltes desapareixen de la nostra vida penal i ara o és un delicte o no és res, i per tant els delictes també s'han qualificat en lleus, menys greus i greus. A partir d'aquí, depenent de la quantitat del valor, el valor més que la quantitat, el valor que pericialment pugui tenir allò que ens han furtat, el autor o autors, els presumptes autors o autors d'aquests fets podran ser condemnats per un tipus de delicte o per un altre. El valor en aquests moments és més o menys 400 euros.
Comentar una cosa, i és que no és el valor comercial d'un producte, sinó que és el valor pericial, és a dir, per molt que nosaltres haguem pagat, per exemple, per un telèfon mòbil 600 euros, no significa que el valor real d'aquell producte siguin 600 euros.
Bé, el primer que fem sempre és reclamar el que a nosaltres ens ha acut dir que val. Per exemple, quan fan una denúncia als ciutadans del valor del que portaven dins de la cartera, a vegades obliden el que val la cartera en si. La cartera també tenia un valor, una cartera pot valdre molts diners en si, sense portar res dins. Per tant, és el pack complet i, lògicament, aquella persona que en un moment determinat s'enfronta a una petició de la fiscalia també tindrà un advocat, l'advocat que dirà, escolti, això sí tenia un cert valor, però el valor que té ara és aquest, i al final serà un pèrit el que valorarà el que ens han furtat d'una manera o d'una altra.
Doncs amb això ens hi quedem. Avui hem parlat de furs en aquest temps de seguretat ciutadana amb Francesc Ciuraneta. Parlarem un dia dels robatoris.
Parlarem.
I amb extensió, perquè serà un tema molt més engròs. Francesc, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Anem tot seguit a la pausa per la publicitat. A la tornada, avui dimarts, ens fixem en el sector de l'arrossegament perquè ha iniciat la seva aturada biològica habitual, doncs, en aquest sector. Parlarem amb el patró major, amb el president de la confraria de pescadors Sant Pere, Miquel Brull. Tot seguit, en només un minut, aquí en directe a la Cala Ràdio.
Ja està al carrer el butlletí setmanal, el nou producte informatiu d'àmbit local de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. El recull de les notícies més destacades de la setmana al teu abast. Tots els divendres, gratuïtament, en els dispensaris ubicats als llocs públics de la població. La informació de la Cala més a prop i més aviat amb el butlletí setmanal.
Jornades gastronòmiques de la tonyina roja de la Mediterrània a l'Ametlla de Mar. Fins al 16 de maig, 13 restaurants i 24 bars d'aquesta vila marinera t'ofereixen la possibilitat de viure una experiència gastronòmica única. Ruta de tapes i menús gastronòmics elaborats amb la millor tonyina roja. A l'Ametlla de Mar. Jornades de la tonyina roja del Mediterrani. Viu-les!
El magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Aquest dilluns en va començar l'aturada biològica del sector de l'arrossegament de l'Ametlla de Mar, de fet, del nord, diguem-ne així, del Delta de l'Ebre, del Golf de Sant Jordi. I avui en volem parlar amb el patró major, amb el president de la confraria de pescadors Sant Pere, Miquel Brull. Miquel, molt bon dia.
Bon dia.
Després de vindre de treballar doncs, cap a la ràdio, volem fer balanç d'aquests primers mesos, també del com va tancar l'any 2015 de la temporada de l'arrossegament, que tot i... no podem fer comparatives entre un sector i un altre, però sí que les condicions de l'arrossegament doncs, estan sent, en aquest sentit, més bones que no pas el sector del cèrcol, de la llum.
Sí, home, no, gràcies a Déu, sí, són diferents. No, la campanya, la temporada 2015 pues, va ser molt similar a la 2014. Sí que és cert que en algunes espècies pues, van baixar les captures, que això ja ho estàvem denunciant nosaltres feia temps, però també és cert que pues, s'ha de dir també que pues, el peix a la cofradia de la Cala va molt ben pagat. Jo em penso que som la cofradia que venem el peix més car de la província i això pues, a vegades ens ajuda a tapar una miqueta la falta de peix.
Uh-huh. Ara parlarem una miqueta sobre aquestes espècies que entenc també relacionat amb la crisi que viu el sector del peix blau, doncs també han pogut anar baixant el nivell de captures, però comentaves no, que aquest inici de 2016 poc té a de diferència respecte a l'any 2015. Pot ser una mica menys de captures, però a nivell econòmic es manté bastant igual, pot ser una miqueta més. Per tant, a nivell econòmic, que potser és al final doncs, també el global que es mira, no? Tant captures com econòmic, la cosa es queda bastant estable.
Sí, no, aviam, el 2016 aviam, mos va beneficiar molt. Gener i febrer va fer molt de mal temps al nord, això va fer que el peix anés molt ben pagat, això va beneficiar molt al sector. I, pues, bueno, pues, ja dic, les captures són, de moment són estables, semblants a les de l'any passat. Bé, dic, el preu, pues, no podem estar descontents veient el que hi ha pels costats i de moment bueno, esperem que la temporada sigui bona. Sí que enguany tenim el hàndicap de que pues, bueno, farem maig i juny veda, solaparem el mes de juny en Sant Carlos i això suposo que a l'agost ens perjudicarà, però bueno, aviam si de cara a l'any que ve ho podem arreglar.
Perquè què ha passat enguany? Perquè feu mes de maig, mes de juny, a Tarragona, Cambrils i l'Ametlla, ho dic correctament això?
No, Tarragona és, ells sempre van de banda.
Sempre van de banda?
Sí, ells són, ells voldrien fer com fa 100 anys endetràs, voldrien anar 14 mesos a l'any i 7 dies a la setmana a la mar. Tarragona va ser el mes de juny, la Cala, Cambrils i l'Ampolla i la Torre fem maig i juny, i llavors Sant Carlos i les Cases ells faran juny i juliol. O sigui, el mes de juny me'l van imposar, ja va ser un decret que ja no van poder canviar. Llavors el que vam poder fer, quasi bé al final, va ser fer dos mesos de vera com volíem, i d'una manera o altra, doncs, bueno, continuar pensant que nosaltres necessitem dos mesos de vera al sector.
Per tant, hi haurà una paràlisi pràcticament del sector de l'arrossegament tarragoní al mes de juny.
Sí, el mes de juny estirà tota la província amarrada.
I per tant, doncs, entenc que el sector de pesquer, de comerç, diguem-ne, haurà d'anar o més al nord o més al sud, no hi ha altra opció.
Això és el que vam dir nosaltres, i el que hem dit nosaltres moltes vegades a les administracions. Aviam, les vedes les fem per a repoblar la mar, però també les vedes se fan amb aquestes fetges perquè quan van començar fa anys, pues lo sector comercial, lo comerç també mos va aconsellar fer les vedes que no se solapiessin pel fet de no deixar lo mercat sense peix fresc. Bueno, enguany no ho han pogut arreglar, hem luchat hasta l'últim dia, però bueno, esperem que d'aquí l'any que ve, suposo jo que això ho podem tornar a arreglar.
Esperem doncs que això, entenc que aquest mes doncs hauria de quedar-se potser més ben repartit, no, també, i el mes d'agost també és un mes que també doncs aquí sí que hi haurà tota una activitat que anirà per igual a totes les confraries.
Sí, vull dir, el mes d'agost anirem tots a la mar.
Parlàvem de que el volum és bastant paregut, hem parlat una mica de les dates que hi haurà aquests dos mesos, maig i juny, a la confraria de Cambrils, de l'Ametlla de Mar, de l'Ampolla i també de Torredembarra, Tarragona, ho apuntava Miquel fa uns instants, doncs només farà el mes de juny. Parlem d'espècies, possiblement doncs, la cadena biològica que portava una mica també el peix blau, doncs això ha anat fent que algunes espècies com per exemple el lluç o el calamar hagin baixat una miqueta a nivell de captures, però encara se n'agafa.
Sí, no, aviam, és el que parlàvem estos mesos endetràs. Tot el peix que va detrás de la cadena tròfica, de la cadena biològica del peix blau, és el que a nosaltres ens ha fallat aquí. Estem parlant de lluç, com has dit tu, estem parlant de calamar, estem parlant d'orades, estem parlant d'aquestes espècies que van detrás de la cadena del peix blau. Esperem i desitgem que això, pues, enguany se pugui recuperar. Ja veiem quan s'acabarà l'any com aniria l'assumpte.
Recuperar expectatives, per tant, hi ha algun factor que ho indiqui ja de primeres?
Home, no, aviam, l'esperança és l'últim que espera.
No, això sempre.
A la vida. No, però bueno, també el fet de que diràs que de moment, a la llum se vegi una miqueta de canvi, se vegi respecte a aquests anys endetràs, no molt, però diràs que s'insinua una miqueta que el peix és una miqueta diferent i que potser n'hi ha més, doncs això mos dona l'esperança de que pues, bueno, tot se pugui reconduir, però això és una esperança, vull dir, això és... Parlar per parlar, vull dir, jo. A vegades m'ho volem imaginar, aquestes coses.
S'ha d'anar dient, a veure com va avançant tot. Com dèiem, aquests són dos mesos d'aturada biològica de la veda del sector de l'arrossegament, dos mesos en el qual entenc que el volum de treball de la confraria, de la llotja del peix, també disminuirà, però si haguéssim de quantificar a nivell global, més o menys, quin és el volum de negoci que representa el sector de l'arrossegament, hem de pensar també en les arts menors i en el sector del peix blau, que tot i que està a Tarragona, doncs sí que aporta una sèrie d'ingressos a la confraria. Quin seria el volum de negoci que fa?
Jo crec que el sector de l'arròs deu estar... sobre el 60% del volum de la cofradia. Aproximadament deu estar sobre un 60%.
I la resta, com els podríem quantificar?
La resta varia segons la quantitat de peix blau que hi ha. Els arts menors és sempre un sector que és sempre molt, molt igual, té molt poques variacions, i llavors la variació més gran està en el tema del peix blau.
A partir d'aquí doncs entenem que també varia el volum dels diferents negocis. Hem parlat d'alguns factors, hem parlat doncs del què no es pesca, del volum de pesquera, hem parlat doncs de les quantitats econòmiques, hem parlat de la intencionalitat, entenem, no?, que de l'esperança. Sí, de l'esperança doncs de que algunes espècies del sector d'arrossegament vagin incrementant el nombre de captures, però sens dubte si hi ha una cosa que també és cíclica, recurrent i que es parla cada any, són les ajudes de la veda. I pregunta obligatòria és, primer que tot, si ja s'han pagat les vedes pendents d'altres anys.
No, ni s'han pagat les pendents ni s'han pagat les que s'han fet estar a nivell de l'encerclament. Hi ha algun poble que ha parat a Catalunya. De moment no s'han pagat. Sí que tenim la certesa, no ho tenim firmat, però quasi bé ho podríem assegurar que enguany mos pagaran 15 dies. Nosaltres estàvem luchant per intentar cobrar 30 dies. 30, sempre estem parlant de dies hàbils. Això no sé si ho acabarem aconseguint enguany. Possiblement hi ha esperances de que de cara a l'any que ve es pugui aconseguir, i el que no hem cobrat i que també estem luchant, perquè encara tampoc no tenim una negativa clara i rotunda de que la veda del 2014 i del 2015 no la poguéssim cobrar. No ens ho han dit, que no rotundament. Per tant, mentre no ens ho diguin, doncs nosaltres hem de luchar amb totes les armes que tenim. I les armes que tenim és que hi ha uns decrets de veda firmats per l'administració catalana en aigües interiors com per l'administració de Madrid en aigües exteriors, i per tant nosaltres hem de luchar fins al final per intentar cobrar aquestes vedes que es van fer i que, a més, estaven decretades pels governs.
Mm-hmm. Perquè hem de dir que, tot i que els mariners sí que cobren, diguem-ne així, el paro, per dir-ho vulgarment, no, a aquesta prestació, en canvi els armadors doncs, no tenen cap compensació econòmica per amarrar les seves barques durant 2 mesos.
No, vull dir, fa 3 anys, enguany si el tercer, a veure quan mos pagaran també, perquè igual paguen quan... a final d'any, però bueno, la prova és que hem fet una veda enguany sense haver cobrat les dues anteriors. Això jo crec que és molt significatiu de cara al sector, perquè l'administració se n'hauria de donar compte de que, de la manera que està la situació actual i que la gent vulgui amarrar 2 mesos i vulgui fer 2 mesos de veda per repoblar la mar, jo trobo que se n'haurien de donar compte de que el sector el que vol és salvar la mar i no fer vacances.
És un esforç al final que fa el sector.
Evidentment, és un esforç molt gran que tu amarris l'empresa 2 mesos sense cobrar, sense tindre cap tipus d'ajuda, doncs jo crec que, de la manera que està la situació i amb els diners que es fan, jo crec que és un esforç molt gran que l'administració, totes les administracions, haurien de tindre en compte.
Mm-hmm. Parlàvem de que s'havien previst d'aquests 15 dies, els armadors reclamareu que s'allarguin els 30, sembla que els 30 sí que, i amb això anem a acabar l'entrevista, al sector del País Blau, ho parlàvem ara fa uns dies, sembla que sí que es podrien pagar els 30 per aquesta veda. Potser això ve relacionat pel tema de la crisi que viu el sector o perquè ve així encaminat?
No, les vedes se paguen tot, les vedes se cobren tots igual. Vull dir, arrossegament i encerclament tenen una única veda. O sigui, si diguessin de pagar 30 dies a l'encerclament, pagarien 30 dies a l'arrossegament. El que s'està luchant, no ho sé si ho aconseguirem, però nosaltres ho hem de luchar, nosaltres ho hem d'intentar, parem 2 mesos, i com que parem 2 mesos volem cobrar 30 dies, que correspondrien 15 dies cada mes. I les províncies que haguem parat un mes, doncs que cobrin 15 dies.
Doncs Miquel Brull, patró major de la Confraria de Pescadors, ho hem de deixar aquí. Esperem que aquests 2 mesos serveixin també per intentar que a través de les administracions aconseguir el màxim possible d'ajudes per a aquestes aturades i, lògicament, també perquè el mar es replobli i quan parléssim al mes de juliol a l'arrencada poguéssim dir que la primera setmana, sempre és aquella primera setmana, és com els 50 vots en unes eleccions, doncs sigui un bon símptoma de que han anat bé i que almenys aquest sector doncs, pot mantindre's i pot aguantar bé, que entenc que també és la vostra lluita en aquest sentit, fent aquesta aturada biològica. Miquel, moltíssimes gràcies, seguim en contacte.
Gràcies, bon dia.
I a la recta final ja del nostre Sempre amb tu d'aquest dimarts, lògicament avui hem de mirar cap al món del medi ambient, cap al món de la natura, i avui fent-ho parlant de la Posidònia. Naturalment, avui centrada a parlar sobre la Posidònia, i ho fem avui amb en Javi Soler i l'Eli Bonfill. Bon dia a tots dos.
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
Que la setmana passada vam fer trucada telefònica ràpidament aquí al Naturalment, però avui tornem a estar a l'estudi per a parlar sobre la Posidònia, que llança la pregunta i després ja anem argumentant sobre el tema i anem tractant aquesta tertuleta que sempre ens agrada mediambientalment. La Posidònia són les algues que veiem a les platges, tot el que veiem a les platges és Posidònia, o no? Ja veig les mans per aquí senyalant, Javi, ara me vas a fer la bronca.
Ara s'engega la llum roja i se sent... Primer fallo.
Error.
Què expliquem a la gent sobre la Posidònia?
La Posidònia, primer que res, i perdona la correcció, però així en plan broma...
No, ella ens fa la pregunta així molt vulgar, eh?
Perquè ho conegui a tothom, la Posidònia, tot i que vulgarment la nombrem com a alga, no és una alga, és una planta, i a més una planta superior. Què vol dir una planta superior? Les plantes superiors són aquelles que tenen reproducció sexual, que comparteixen els gamets d'un mascle i d'una femella. En aquest cas, les posidònies, igual que un gerani, floreixen, tenen una fecundació, o haurien de tindre una fecundació per polinització, i d'allí pues, se crea el fruit, i aquest fruit... pues, bueno, és la llavor que donaria pas a una altra planta de Posidònia. ¿Vale? Per tant, és una planta superior que fa flors, una planta que es coneix com a fanerògama marina, i que amb l'evolució pues, està al màxim de l'escala evolutiva, i que per circumstàncies que encara es desconeixen, tot i que hi ha moltes hipòtesis i suposicions, pues, ha tornat al mar.
I per tant, doncs, no parlem d'alga, parlem de planta.
Exacte, sí, de fet és com de cultura popular, no? Pensar que tot allò que ens sembla vegetal que està dins de l'aigua és una alga. Però no, de fet les algues no són ni vegetals, són d'un altre regne diferent als vegetals. I les plantes les identifica perquè tenen arrels, també. La Posidònia té unes arrels molt llargues, té unes arrels que s'estenen en horitzontal per sota del fons del mar i que poden fer... metres i metres i quilòmetres poden arribar a fer. De fet, segurament es pensa que l'organisme viu més vell del món seria una planta de Posidònia que hi ha a Balears.
Per tant, doncs, al fons del mar Balear hi hauria...
quilòmetres i quilòmetres de Posidònia.
Sí. De fet, el que nombrava de la reproducció sexual de la Posidònia, naturalment, baix del mar, la polinització, si és que n'hi ha, no? és ínfima, no? Perquè no són les mateixes condicions que hi ha en terra, no? En aquest sentit, en terra, en una planta fanerògama, pues, hi ha els insectes que ajuden a la polinització i tal.
És per això que no és una planta especialment bonica, no és de coloraines, perquè no hi ha cap insecte que hagi de dir ui, que guapa que és, vaig a polinitzar.
El creixement i la dispersió de la Posidònia es fa a través d'un organisme primigeni, no? Que a través dels seus rizomes, aquestes arrels quilomètriques que comentava la Eli, pues, se va distribuint i apareixen nous fills, però que aquests fills genèticament són iguals, idèntics a la planta original, no? Per això comentàvem el tema de que l'organisme més vell possiblement sigui una Posidònia.
I ara vaig a la meva pregunta altra vegada i direm plantes. Aquestes plantes que a vegades trobem a la platja són tot Posidònia? No és tot Posidònia? Hi ha algues aquí dins i mesclat tot una mica? Que és el... I lògicament no parlo d'aquelles restes que desgraciadament té el fons del mar i que arriben a les nostres platges. Parlo d'allò que ens trobem, aquelles muntanyes que vulgarment li diem d'algues. Allò què és? Què és allò que tenim allà? I què és el que podem trobar? I si li hauríem de donar més importància de la que és o no? Perquè moltes vegades pensem, mira, la platja està bruta. I potser no està bruta. Està plena de... plantes,
t'ho deixem dir, va.
Sí,
no me'l nombraré, que estem a la secció del medi ambient aquí, eh?
No, però és com ho diu tothom, no? Ai, està plena d'algues o està bruta? Llavors has d'agafar aire i dir, bueno, no passa res, expliquem-ho. La majoria del que veiem, en el cas de l'ametlla de mar, la majoria de les restes vegetals o amb pinta de vegetals que veiem a la vora de la mar són restes de Posidònia, són les fulles de la Posidònia, perquè és una planta que també té un cicle anual. Llavors té una època de l'any en què perd la fulla, sobretot gràcies a l'acció dels temporals, a les llevantades molt fortes que li van trencant la fulla, i aquestes fulles comencen a anar pel fons del mar rodolant fins que acaben apareixent a les nostres platges. Per això veiem aquesta mena de catifes plenes de fulles seques, però també hi veiem unes pilotetes, que molta gent, unes pilotes marrons així com amb pèls, que hi ha gent que diu, ai, sembla un kiwi. Doncs aquests kiwis que veiem a les platges de l'Ametlla de Mar també és Posidònia. són les pilotes de mar, és a dir, les fulles de la posidònia i el que seria el rizoma, que seria el que surt de l'arrel i comença a ser tija, sí, on surten les fulles de la posidònia, doncs allò rodolant pel fons del mar juntament amb les fulles que es van desfent, a poc va fent aquesta forma de pilota i arriba a les nostres costes així, amb aquestes formes tan xules. Ara si aneu a l'Estany Podrit, per exemple, que vaig estar l'altre dia, està ple de pilotes de posidònia que estan precioses, de totes les mides, totes les formes, i és molt bonic. I enmig de tot aquest munt de fulles, doncs també trobem algues, perquè els fons de la Malla de Mar són molt rics també en algues i podem trobar diferents tipus d'algues.
Sí, i a més d'espècies de fanerògama marina, no només hi ha la posidònia. La posidònia és la més mediàtica, la més popular, la que està amb més extensió i demés.
Sí, és perquè aquí tenim el prat més extens de Catalunya, a la Malla de Mar.
I, però bueno, també trobem zostera marina, cimozodea nodosa, que són altres espècies de fanerògames marines que, bueno, creixen en menys quantitat, són més discretes, les fulles també són més petitetes, primetes. Més primetes, però que, bueno, també són fanerògames marines, cosines germanes, en algun moment, de la posidònia.
I a més és molt interessant la posidònia perquè els que són mediterranis ho tenim com algo com molt normal, no? Això, l'alga aquella, no? Però és una cosa molt excepcional, només està a la Mediterrània, és una planta endèmica de la Mediterrània. Després, un altre, per trobar alguna cosa similar, una altra posidònia, ens anem d'anar a Austràlia, que hi ha una altra varietat, una altra espècie de posidònia.
És difícil trobar, doncs, per tant, plantes d'aquestes marines que apareixen després doncs, a la costa en forma de plantes. Uh-huh. Entenc que tot això, i aquí també l'altra pregunta, què hem de fer amb tot aquest munt de plantes que trobem a les platges?
Doncs l'hauríem de deixar a les platges, perquè té una funció molt important. Dins l'aigua fa una funció molt important també, que és pues, evitar sobretot l'embat de les llevantades i retenir el sediment del fons del mar, a banda de que, a més, és un xuclador de diòxid de carboni molt important, que ajuda al canvi climàtic. Però és que fora de l'aigua segueix fent feina, perquè fa la mateixa funció d'evitar l'erosió de les platges. Uh-huh. Quan venen les llevantades fortes, primer xoquen contra aquestes restes, contra aquestes muntanyes o mini penya-segats de posidònia, i llavors la sorra de la platja queda allà. Uh-huh. Per tant, reté i manté les platges que tenim aquí.
Sí, amb el tema de la posidònia, podríem dir que és un organisme multifuncional. Per què? Perquè les praderies de posidònia alberguen. El que fan és incrementar la superfície de producció. ¿Vale? No és el mateix un fons marí, una plana de fons marí desèrtica, entre cometes, això,
sí,
desèrtica, perquè
a la sorra sempre hi ha vida, però
hi ha vida,
menys visual.
Però si aquesta superfície plana la convertim en milions de fulles, pues augmentem la superfície de producció. El que és les fulles de la posidònia, si mai n'agafem una i mos parem a mirar, veurem que hi ha centenars d'organismes i molts d'espècies diferents. Vale? Això ja ens està indicant que aquella superfície s'aprofita per altres organismes coneguts tècnicament com a epibions, que viuen damunt de.
És un dels motius pels quals també moren moltes fulles de posidònia, del pes de tots aquests altres organismes que estan a sobre d'ell, aprofitant-lo.
Això, una de les funcions, o sigui, albergar microorganismes i augmentar la superfície de producció. Dos, és un refugi per a larves i juvenils de certes espècies que després formaran part de la població pesquera. Això és interessant conèixer.
Totes aquestes espècies que es desplacen poc, no? Eriçons, estrelles de mar, cogombres de mar, aquests organismes que els seus moviments són limitats, clar, allà sota estan superrefugiats dels depredadors.
Després, el que comentava l'Eli, evita la erosió del fons marí. Si les praderies de posidònia, amb els embats del llevant, pues, eviten. I quan està en terra, que és el que comentava ara l'Eli, quan hi ha l'embat de la mar i este sobrepassa el que és la primera línia d'aigua, aquella sorra que, si no estigués la posidònia, desapareixeria, com està passant en platges del Maresme. Cada estiu coneixem casos de que ha baixat el llevant i hem de refer les platges del Maresme. Per què? Perquè ha desaparegut la posidònia. I això és així, perquè ni en tenen al fons marí, i si en tenen hi ha molt poqueta, i a la primera línia de mar a platja no n'hi ha. Per tant, la mar és lliure per fer i desfer els sediments el que ella vulgui. Per això la posidònia és un organisme multifuncional i que a més ajuda a l'activitat pesquera.
I a més és un indicador de molt bona qualitat de l'aigua, vull dir que no es troba en totes les costes. Ella necessita també una qualitat de l'aigua bona per poder funcionar bé, per poder fer la fotosíntesi.
Sí. I parlant d'això de la qualitat de l'aigua, el que un organisme arribi a reproduir-se de forma sexual, com comentàvem al començament, és un fet significatiu, no? O sigui, la posidònia de per si actua com a bioindicador, o sigui, indicador de l'estat de l'ecosistema, però és que si a més es reprodueix per mètodes sexuals, de compartir gamets d'un individu a l'altre, o apareixen llavors, com ens està passant a altres, això ja t'indica que la qualitat de l'aigua és extraordinària. Extraordinària. Per què? Perquè està aportant les màxims... Pensem que és un organisme molt sensible a la contaminació, per això és un bioindicador. O sigui, el fet de que, a més de ser un bioindicador que està apareixent i que tenim una praderia de Posidònia molt extensa, una de les més extenses del litoral català, sense tenir en compte el que és Menorca i Mallorca i demés, a més es reprodueix. O sigui, el que ens està dient que les condicions del medi aquàtic nostre estan en molt bones condicions, tenint en compte les condicions en què ara ens trobem els medis aquàtics, o sigui, plàstics, contaminants i històries d'estes.
A més, és una planta molt divertida perquè no fa flor cada any, fa quan vol. I a més no sabem molt bé per què. Pensem que té a veure amb la temperatura, però no està molt clar. Llavors és un repte per tots aquells bussejadors o aficionats a la mar cada final de tarda o principis d'hivern d'anar a buscar flors de Posidònia.
Ho hem d'anar a deixar aquí. M'agradaria moltíssim parlar del tema. Segur que podem parlar i aprofundir molt més en les pròximes setmanes, naturalment. Però jo he fet una pregunta al començament, que més o menys l'hem contestat, però no hem contestat una cosa. Si la Posidònia és una planta i la trobem plantes a les platges, per què diem alga o què és una alga i en què ho hauríem de diferenciar?
Clar, és que alga és el nom comú. De fet, tu parles amb tota la gent del món de la mar i sempre se li ha dit alga. I
tenim,
mires...
tenim l'alguer.
No, i a més se parla també dels alguers de Posidònia.
Exacte.
Dels alguers de
fet,
Posidònia.
Parles amb investigadors del CSIC que ara estan treballant amb aquests temes i les últimes guies que han tret, quan posa Posidònia, posa alga. És el nom que es vol intentar mantenir perquè és el nom de cultura popular. Però hem de pensar que les algues no tenen arrels, viuen flotant a l'aigua, no
sí,
tenen per què estar
fixades
en cap lloc.
Sí, o enganxades amb un peu, ells tenen un peu. Una planta és arrels, tija i fulles, això és l'estructura bàsica d'una planta. En canvi, les algues no, tenen un peu, tenen el que podria ser una pseudotija, i el que fa de fulles no són ben bé unes fulles, perquè tampoc no compleixen les funcions típiques de les plantes, sinó que elles mateixes per les fulles farien una funció d'arrel, les fulles, per exemple, d'absorció de nutrients.
Molt bé.
Així tenim clar la diferenciació.
Morfològicament, si en tenim una al costat de l'altra, les diferenciem clarament entre la planta i l'alga. Perquè, a més, com deia l'Eli, les algues tenen un regne a part. O sigui, dins del regne, no, animal, vegetal, algues i fongs, si no recordo malament.
Sí, fa molts anys que no fem això.
Haurem de recuperar-ho.
Així és. Però sobretot això, la diferència visual més a priori és el que no té arrels on fixar-se. Les algues poden viure flotant. Hi ha gent que diu aquesta alga que està aquí flotant està morta. Dic, no, està viva. Les algues no tenen que estar fixades en algun lloc, sinó que poden viure flotant.
Javi, Eli, ho hem de deixar aquí. Parlarem, seguirem parlant sobre la Posidònia i ja parlarem sobre les praderies locals.
Un Posidònia 2.
Un Posidònia 2,
Ens queda parlar l'interès de la Posidònia a l'ecosistema, a la pesqueria...
I a més ens agrada molt aquest tema.
Sí, això segur que sí.
I sobretot el tema de conscienciació de que quan trobis alga a les platges, alga, entre cometes...
T'has escapat també.
No és que la platja estigui bruta, a no ser que estigui acumulada amb plàstics i demés, sinó que és un bé pel medi, ja que les platges formen part d'un entorn natural.
Clar. Important destacar-ho. Eli, Javi, com deia, moltíssimes gràcies. Fins aviat aquí, al Naturalment.
Vinga, adéu.
Adéu.
Hem parlat de molts assumptes al llarg del nostre Sempre amb tu d'aquest dimarts, però com sempre també tanquem el programa repassant els apunts locals. Fini, què tenim avui per repassar?
Dos apunts locals, un ja en parlàvem ahir, n'hi ha parlat també avui a les notícies, la llar d'infants municipal Xerinola ha obert el període de preinscripció. Recordem, fins al 12 d'aquest mes de maig cal portar un seguit de documentació. Per més informació us podeu adreçar a la llar d'infants Xerinola.
Doncs termini fins al 12 de maig.
Un any més, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar posa a disposició de tots els veïns la possibilitat de fer la declaració de renda aquí a l'Ajuntament, però s'ha demanat cita prèviament a partir de demà. A partir de demà hi ha un telèfon de l'Agència Tributària al 901-2233-44 o a través d'internet www.agenciatributaria.es.
Per tant, doncs, si algun veí o veïna de l'Ametlla de Mar vol fer la renta aquí a l'Ajuntament, doncs cal que ho sol·liciti a través d'aquest telèfon.
A partir de demà i de 9 del matí a 7 de la tarda.
De 9 del matí a 7 de la tarda.
A 7 de la tarda.
Perfecte.
Repassem les ofertes de treball, si et sembla bé. Cambrera, mecànic de vehicles, comercial administratiu, també es busca un cuiner-cuinera, un instal·lador de llum, gas, fontaneria i calefacció, un mosso de magatzem que tingui reconeguda alguna discapacitat, administratiu, comptable, un massatgista i també busquen un recepcionista que parli anglès i català.
Ofertes disponibles, com sempre, des del telecentre de l'Ametlla de Mar. I avui em portes alguna cosa curiosa per a tancar el programa o no? Avui no tenim res.
Vols que t'expliqui alguna
cosa? Va, conta'm alguna coseta.
Bueno, avui l'Església celebra la invenció de la Santa Creu. Saps què és això?
Me pilles.
Doncs, coneguda també com la Vera Creu o la Santa Creu, és la creu on va ser executat Jesús.
Ah?
Una relíquia que va ser trobada un dia com avui i que es commemora avui aquesta efemèride.
Efemèrides religioses cristianes, lògicament, arrelades aquí al territori. I, per cert, hem de dir una cosa, que avui és un dia mundial. N'hi ha dos. Un és el de l'asma. Tema
el
també...
de l'asma és cada dimarts, el primer dimarts del mes de maig. No és un dia en concret, és el primer dimarts del mes de maig.
Del mes de maig. I hi ha un altre que és el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, que també doncs, els mitjans de comunicació, lògicament, hem de tindre també aquesta conscienciació tots plegats també, i entenem doncs, que, vulguem que no, també és un dia important pels que comuniquem, pels que som comunicadors i estem aquí explicant.
Sobretot fent rellevància, fent un petit tribut a tots aquells periodistes que han perdut la vida donant informació.
Que també és cert, i que doncs, moltes vegades doncs, hi ha periodistes no només donant informació, anant a cobrir informació en llocs on penso ara en països doncs, a Aràbia, doncs, amb algun càmera, per exemple, de televisió que fa uns anys que va desaparèixer. Mm-hmm. També, tot i en aquest sentit no tindré molta relació, també penso que la feina aquesta, tot i que moltes vegades pensen que és de cadira i de taula, també hi ha feina que és dura i complicada. Fini, ho hem de deixar aquí. Dimarts 3 de maig tanquem el nostre Sempre amb tu. Demà tornarem amb moltes més qüestions. Per exemple, demà parlarem del camp de tir de la Cala. Per exemple, tindrem recomanacions literàries i tindrem emocions. Tot plegat serà demà a partir de les 12 aquí a la Cala Ràdio. Fins demà, Fini.
Aquí us esperem. Molt bon dia.